Seguim el programa d'Homes Clàssics de Catalunya Música. Pedro, ets un ànsies.
Perdó.
Ets un ànsies, estava... estàs al piano ja, sí. Has de tocar la sintonia que... al piano.
És que és xula, eh? Sí?
Està bé.
És el Trencanous, eh?
Sí, de Tchaikovsky. Avui parlant d'Amadeu Vives, i això ens ha fet parlar, o ens ha portat, vaja, fins a la identificació a través de la música, com a col·lectiu, com a país, com a entitat, i en aquest sentit el Pedro em deia que les successions d'acords ens poden fer identificar la música amb un país?
Sí.
Successió d'acords, eh?
Bé, amb un país, no ho sé, en tot cas amb una certa... Sí, amb una certa manera de fer la música, no? Fixa't, ja en l'època de Beethoven, sí. Inclús abans, hi havia una successió d'acords que se li deien la quarta espanyola. I era una successió d'acords descendent, i era perquè en aquella època el caràcter espanyol era un caràcter doncs, més aviat introspectiu, no? Era trist, no? Sí. I quan es pensava en música espanyola es pensava més aviat en música...
Però això des d'Alemanya.
Trista, sí. Els alemanys podien pensar en això. De fet, quan nosaltres pensem... Ara, per exemple, tinc aquest acord, no? Sí, és un acord menor, sí? Però si jo, després d'aquest acord... Imagina't, a tu quina sensació d'humor et dona això, fixa't, eh?
Certa solemnitat,
i
contundència, cap amunt, sí.
I una mica inclús d'eufòria, bueno, eufòria continguda, però per què? Perquè en realitat he fet la, si, do, re, mi, que he anat cap amunt. Simplement he fet l'escala ascendent. Si jo en comptes d'anar cap amunt, n'és cap avall, fixa't, eh?
Com canvia.
Exacte, eh? Canvia. Doncs aquesta manera descendent, que també ve d'una mica de les successions d'acords de les antigues danses espanyoles, com per exemple la sarabanda.
Sí.
La sarabanda és una dansa espanyola antiga i lenta, no? Doncs aquestes successions d'acords fan que es creï aquesta quarta espanyola, que diem quarta descendent. A partir d'una tonalitat menor, per exemple estem amb la... I simplement hem de baixar quatre acords cap avall, la, sol, fa, mi. Seguint l'escala, eh? Si tenen l'escala do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
Doncs al revés.
Doncs al revés. La, sol, fa, mi. Simplement pensant que amb el mi pues serà aquell acord que es diu la dominant de la. Eh? I fixa't, només toca això, ja veuràs com ens transporta a aires peninsulars.
A veure...
Exacte, eh? L'únic que he fet és aquesta successió que estem dient de la menor, sol major, fa major i mi. Sí, i anem fent aquesta successió. A banda d'això, si nosaltres ho convertíssim en ascendent, justament tindríem un altre caràcter, eh?
Clar, totalment.
Fixa't, per arribar igualment amb aquest mi, sí? Hem fet una cosa com amb més ànim.
Hem anat a més.
Exacte. Uh-huh. A banda d'això, hi ha una combinació d'una escala que també ens transporta a èpoques morisques, a èpoques de la invasió musulmana, etcètera, que és la famosa, això n'hem parlat alguna vegada aquí als Homes Clàssics, i que a tu et fa molta gràcia, a tu et fa gràcia la quinta augmentada, doncs ara parlarem de la segona augmentada.
La segona augmentada.
La segona augmentada, que és aquesta segona, que en comptes de fer una segona augmentada, per exemple, entre un sol i un la, hi ha un to, i és una segona, una nota... I una altra nota és una segona. Entre un sol i un si, com que hi ha tres notes, és una tercera. Uh-huh. Entre un sol i un do, hi ha quatre notes, per tant, és una quarta, etcètera. No? Llavors, aquesta segona pot ser major o pot ser menor.
Sí.
Allò, com a vegades diuen, sinfonia la major, o sí. Sinfonia la menor.
Pues, sí.
Si és major, vol dir que tenim una tecla negra entremig. Hi ha una tecla entremig, que és aquesta. Per tant, si hi ha tecla negra entremig, és una segona major. Sí?
Uh-huh.
Llavors, aquesta segona major, si no hi ha tecla negra entre mig, com podria ser entre un mi i un fa... Això ja ha sonat una mica...
Què estic pensant? On vols anar a parar? Però ja vaig veient cap on vas.
Has vist, eh? Sona diferent. Doncs, si aquesta segona, aquesta es deia menor, la fem encara més gran, es converteix en una segona augmentada. I aquesta segona augmentada ja veuràs com ens transporta a èpoques antigues.
Totalment.
Que sí que podria ser una obra de Balakirev, una cosa així. Doncs, justament aquest canvi de la segona augmentada, combinat amb aquesta quarta descendent de cosa, aquesta successió, és el que ens dona aquest aire espanyol, bàsicament. Quan nosaltres, sobretot també amb molta música flamenca, amb molta música moderna, no? Que utilitzem molt aquesta successió de la, sol, fa i mi. I llavors què passa? Que nosaltres amb mi tenim aquest sostingut i llavors combinem aquesta segona menor amb aquesta. I llavors, clar, si nosaltres fem... etcètera.
Suspiros d'Espanya.
Per exemple, fixa't, la combinació seria molt diferent si nosaltres, en comptes de començar amb una tonalitat menor, insisteixo, la quarta espanyola de la qual em parlava Beethoven és una quarta trista. Primer, perquè tenim una successió descendent...
Em sorprèn perquè, precisament, la cultura espanyola, una característica que té, és tot el contrari. És l'alegria, la llum...
No, pensa que la melancolia... és una cosa molt típica d'aquesta cultura espanyola de segles anteriors, no? Imagina't els gitanos melancòlics, no? Allò.
Però per contra, 1875, Carmen George Bizet, a les introduccions del... que és el ball al cap del tercer acte, l'explosió de llum i color dels gitanos és brutal.
I l'obertura de Carmen és...
també, el trobador de Verdi, quan hi ha el cor de l'enclús amb els gitanos.
Són amb tonalitats majors fetes per compositors no espanyols.
Clar.
Saps? I en el fons, amb un gènere, que és l'òpera, que en el fons és una obertura. Començar amb... no. Sí, entens? O sigui, això ha de ser amb tonalitat major, Imagina't que ho fessin menor.
No, però és igual. A més, Bizet ho fa molt bé perquè et genera un moviment abans d'arrencar l'òpera brutal ja amb la posada en escena, vaja.
Exacte. Doncs, fixa't, ja l'inici aquest amb tonalitat menor... ens dona ja una reflexió, un caràcter. Si el comencéssim amb tonalitat major no seria gens igual, fixa't. Compara amb això.
És veritat que una et situa a Espanya i l'altra no.
I l'altra no.
És totalment així, eh?
Efectivament, eh? Llavors, hi ha una característica...
Sí.
Amb l'obra d'Amadeu Vives, que avui hem parlat d'ell, i és que ell, en realitat, vol marxar una mica. O sigui, tot i que soni a folklore, tot i que nosaltres escoltem aquella doña Francisquita amb castanyoles i diguem, mira, és que això és música espanyola, no?
Sí.
Sobretot per aquesta reiteració rítmica, no? Coses així, no? Tot i això, tu sents la seva música, i és una música que... vol, jo crec que vol intentar europeïtzar la música folklòrica espanyola, justament basada en que també existeix el Singspiel,
clar,
i també existeix l'òpera còmica, etc. I, per tant, li vol donar un valor, clar. Tenir un gran compositor que escrigui grans òperes, l'altre dia llegia sobre un text sobre una òpera de Bizet, i justament...
Les Pescadors de Perles?
No, una altra.
Ah.
I, no, però que a l'hora de compondre, no, aquestes... ell podia haver fet també òpera còmic, no? O de fet, Mozart podia haver fet...
Carmen és òpera còmic,
sí,
perquè...
exacte.
No és, perquè ara els confonem el còmic perquè sigui de còmic,
No.
És el concepte d'òpera parlada i òpera cantada. L'únic any després, Halevy va orquestrar les parts parlades i l'acostumem a sentir així a l'òpera, amb la part parlada, molt orquestrada. Però la versió original de Bizet de 1875 hi ha moltes parts parlades.
Exacte. El que fa Amadeu Vives és agafar una mica el color orquestral, també. O sigui, tu sents una manera de cantar la sarsuela, sarsuela és com pues, Doña Francisquita mateix, i realment si tu ets una persona de Kuala Lumpur i et posen per primera vegada una sarsuela d'Amadeu Vives o una òpera, realment no les distingiràs. Pot ser aquest color més alegre, no? Però tant la manera de parlar, de cantar, sí, com la manera de musicar i d'instrumentar és música realment que passa bé. I llavors evita, la majoria de vegades, evita justament aquesta quarta descendent, quarta espanyola. Per què? Per donar aquest caràcter europeu.
Ah, amic.
Entens? O sigui, serà molt difícil que en una obra de Amadeu Vives trobem això.
Seria massa obvi, no?
Seria massa obvi.
I massa local.
I ell és un gran compositor. O sigui, jo realment reivindico la figura d'Amadeu Vives, que potser està menyspreat perquè es va dedicar especialment a l'òpera, quan per exemple Puccini es va dedicar... Perdó, a la sarsuela. Quan per exemple Puccini es va dedicar a l'òpera, clar que amb un altre nivell, segurament, eh? Però... no perquè només es dediqués a l'òpera, la gent en parla malament. En canvi, d'Amadeu Vives, aquest total només feia òperes, no?
Però
feia
Wagner gran... també pràcticament no es va fer òperes.
Exacte, i ningú en parla malament.
Mozart va fer moltes òperes.
Exacte. Sí. O Verdi, per exemple, Verdi. No? Verdi també va fer altres coses, no?
Però majoritàriament òperes.
Però majoritàriament
òperes. Com Rossini.
Exacte, i són grans compositors. I, en canvi, un compositor de la talla d'Amadeu Vives, doncs crec que està indegudament menyspreat.
Carai. Va, anem a l'audició.